Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Euríbor, el tipus d'interès que serveix de referència per les hipoteques, va créixer fins al menys 0,27% el passat mes de novembre, des del menys 0,3% registrat a l'octubre, segons el Banc d'Espanya. Això suposa que els consumidors amb préstecs a tipus variable veuran com se'ls encarirà la quota que paguen al seu banc. Per exemple, el pagament mensual d'un crèdit de 100.000 euros a 25 anys augmentarà uns 67 euros. No obstant, l'interès continua a mínims gairebé històrics i, si es compara amb un any enrere, va caure 0,125 punts. D'actualitat financera, parlem ara de participació ciutadana. Avui comença l'última fase del procés participatiu per dissenyar el nou espai jove de Palamós. És una iniciativa perquè el jovent pugui opinar sobre la distribució d'aquest equipament destinat a l'oci i al lleure de la gent d'aquesta franja d'edat a Palamós, però també a la seva formació. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Bona tarda. El procés Els espais joves sempre seran vostres es va iniciar l'any passat, quan els joves de Palamós van escollir quin tipus d'equipament immobiliari havia de tenir aquest espai. Així es fixava el destí d'una part de la inversió pública del pressupost municipal del 2018, que va atorgar 10.000 euros a equipar aquest local pel jovent. Ara s'entra en una nova fase en què l'objectiu és concretar com s'ubicarà tot, amb l'espai audiovisual i multimèdia, els tallers i jocs de taula o la zona d'estudi amb ordinadors. Marina Álvarez és regidora de Joventut de l'Ajuntament de Palamós i parla de quan pot estar tot enllestit.
Doncs una mica el tempo el decidiran ells també, ja que es decidirà quan es posa el material i, bueno, esperem el més aviat possible, que ara és gener, doncs ja tenir l'espai preparat. Un espai dedicat al lleure, a no fer res, a descansar, a xerrar, a fer-hi activitats.
L'Espai Jove de Palamós és un local situat a les Galeries Carme, al costat de l'equipament polivalent municipal. Les últimes reunions participatives es fan avui a les 5 de la tarda i el dijous a les 6. S'han habilitat dos dies perquè els joves interessats puguin elegir quin els va millor.
I els veïns del Serrallo i el barri del Port a Tarragona fan murals per dignificar el barri. Els promotors volen donar color a façanes tapiades i naus industrials abandonades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
La part baixa de Tarragona comença a omplir de color els seus carrers per dignificar la zona. Les diferents associacions de veïns, així com altres entitats del barri del Port i del Serralló, s'hi han sumat per donar suport a diverses iniciatives artístiques per contrastar el deteriorament dels carrers mitjançant l'art aplicat a murs i façanes d'edificis, alguns en desús. Marina Vives, membre de Creactives, és una de les impulsores al barri del Port, on aquest cap de setmana han pintat murals amb finestres tapiades d'algunes naus industrials del barri.
Veiem que hi ha molts espais en els que falta color o falta una mica de dignificació, i se'ns acut fer una proposta que porti l'art al carrer, i a poc es va concretant en què ara fem aquestes finestres tapiades que hi ha en múltiples naus industrials, a vegades abandonades o a vegades amb un altre tipus de comerç.
D'altra banda, el barri veí, el Serrallo, també ha volgut treballar en un mural per dinamitzar la zona. Ells ho han fet amb la cohesió intergeneracional com a punt de partida. Des de Port Solidari defensen que la iniciativa busca involucrar persones de diferents generacions que representi la creativitat i cohesió del Serrallo. Tots dos barris seguiran impulsant iniciatives per tal d'omplir de color i vida els diferents racons de la zona amb murals i pintures que activen els residents i promoguin la creativitat i la cultura de l'art.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui que tothom mira cap a Madrid, avui que tothom està referenciant l'inici d'aquesta cimera dels principals països del món, on en teoria s'ha de donar el darrer impuls a partir de, bueno, del que es va acordar la cimera de París. Avui que tothom parla del medi ambient, de les emissions, de la sostenibilitat i de la poca contaminació, aquest matí han començat les feines per començar a extreure el petroli d'aquest vaixell, el Blue Star, embarrancat des de fa 10 dies davant de les costes gallegues, a la Corunya. És aquest vaixell que va quedar, doncs, amunt de les roques, esperant que una empresa holandesa, la mateixa que va fer les tasques d'extracció de fuel del Prestige, doncs se'n fes càrrec de la mateixa operació. Aquest matí, a 8:45 del matí, començaven les feines d'extracció dels 100.000 tones, més de 100.000 tones de fuel que té a l'interior dels seus tancs aquest vaixell a les costes corunyeses. Doncs bé, ara ja podem confirmar que els problemes en una de les mangueres extractores han generat un vessament, un petit vessament, que fa doncs, unes parell d'hores o tres ja tenia una superfície de 3 metres quadrats. Bé, algú dirà, només 3 metres quadrats? Sí, però són 3 metres quadrats. Avui que tothom mira cap al medi ambient, una cagada més, anava a dir una cosa mal feta, no? És que no es pot dir d'una altra manera, una cagada més torna altre cop a abocar fuel al mig del mar. I no serà perquè les entitats mediambientalistes no reclamessin una manera de fer diferent. Recordeu que en aquest mateix programa, a finals de la setmana passada, parlàvem amb entitats ecologistes de la zona que reclamaven, primer, que no fos l'empresa holandesa qui se'n fes càrrec. Segon, que s'activessin els mecanismes i els mitjans que hi ha a tot just 5 quilòmetres d'on han arrencat aquest vaixell per no haver d'esperar aquest matí a 8:45. Però que, sobretot, es fos curós amb totes les operacions perquè està en una zona molt sensible medioambientalment. Doncs bé, aquesta és la realitat. A les 8:30 començaven i tot just 3 hores després, ja hi havia el primer vessament de fuel al mig del mar. Podem mirar Madrid, podem fer cimeres, podem mirar Xile, podem portar tants caps d'estat i de govern com vulguem i fins i tot podem fer les promeses que vulguem. Però de promeses no en viu el planeta, ni se'n salva el planeta. El que calen és realitats, fets, actuacions, menys cimeres i més feina. Utilitzant aquell eslògan i aquella frase brasilera tan utilitzada per l'humor, menys samba i menys treballar. Doncs això, menys samba i més treballar. Benvinguts, nosaltres hem vingut a treballar avui, aquí, com cada dia, per explicar la realitat del món mediterrani vist des de la nostra costa. Us saludo en nom dels companys. En David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem amb vosaltres fins les 6. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Canvi de temps, canvi de rumb meteorològic, el que viurem a partir de demà. Aquesta tarda en comencem a trobar, però, els primers indicis. Qui ens ho explica és en Xevi Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dilluns, l'estat de la mar es mostra, en general, dominat bàsicament per les àrees de maror, amb estones també de forta maror a punts del litoral del sud de la Costa Brava, tot plegat acompanyat doncs d'un vent de component nord i oest, sobretot que bufa una miqueta més intens cap a la Costa Brava, on aquí les ratxes se superen, sobretot al nord de Cap de Creus, als 60 o 70 km per hora. Però el més destacat de la previsió meteorològica marítima és de cara a la jornada de demà i sobretot la de dimecres. A partir de demà al vespre s'espera l'arribada d'una perturbació que anirà pujant pel Mediterrani i impulsarà vents de llevant, entre llevant i gregal, i això empitjorarà i molt l'estat de la mar. De fet, a partir ja de demà a la tarda, les onades podrien superar els 2,5 metres cap a la Costa Brava, també a punts de la costa de Barcelona i una miqueta més intens cap a la de Tarragona. Però serà, sobretot, insistim, la jornada de dimecres, quan aquesta perturbació comportarà un temps doncs, dominat per precipitacions a molts punts del país, sobretot del litoral i prelitoral, i atenció amb l'estat de la mar, perquè aquí el vent de llevant bufarà fins i tot fort o molt fort a tota la zona costanera i amb onades que a la Costa Brava i punts també de la de nord de Barcelona, les onades podrien arribar fins als 5 o 6 metres. Per tant, un temporal dur molt important que esperem a partir de la jornada, sobretot de dimecres. Estarem atents a les properes actualitzacions per acabar de concretar les previsions meteorològiques. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ja ho sabeu, baixa les temperatures, per tant, podreu posar la calefacció, si és que no l'heu posada ja, perquè hi ha una mania de posar les calefaccions pels puestos, que després, clar, que contaminem el planeta. Vinga, Xevi, fins després.
Connectem.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem el repàs per Girona, i és que a hores d'ara pendents de la presentació del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, Cristina.
Avui es sabrà finalment quines parts del litoral gironí es desclassificaran i quines podran obtenir més llicències per a construir. El Pla Director Urbanístic de la Costa Brava s'aprovarà a la Comissió d'Urbanisme de Girona aquesta tarda amb la participació del secretari d'Hàbitat Urbà, Agustí Serra. Una resolució que arriba després de dues moratòries, una al gener i l'altra al febrer de 2019, que van paralitzar les noves llicències de construcció a diversos punts del territori litoral gironí durant un any. S'ha revisat 165 sectors de sòl urbanitzable situats a 17 municipis de la Costa Brava, seguint tres tipus de criteris: territorials, urbanístics i sectorials. Cadaqués, Begú, Palafrugell, Palamós i Pals són algunes de les zones més vulnerables. El pas d'avui suposa el final d'un procés que va començar fa poc menys d'un any i que ha portat molta polèmica al territori gironí entre ajuntaments, promotors i la pressió de les entitats ecologistes com SOS Costa Brava i altres associacions locals que en formen part.
I anem cap al Baix Penedès perquè la Diputació de Tarragona invertirà 50.000 euros a la maquinilla de la cofradia de pescadors de Calafell. Ivan.
Aquesta subvenció es destinarà a fer visitable l'espai que acull l'antic varador. Per fer-ho possible, es preveu instal·lar un nou paviment de fusta amb unes obertures de vidre perquè els visitants puguin veure sense perill com funciona i quin és el moviment dels cables de la maquinilla. Entre les actuacions també es preveu condicionar la sala perquè esdevingui un espai més del centre d'interpretació del Calafell Pescador. De fet, museïtzar aquesta part de la confraria havia estat una demanda dels veïns del barri de Mar des de que es va restaurar la maquinilla ara fa 2 anys aproximadament. Finalment, i segons ha explicat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, la Diputació incorporarà aquesta demanda del municipi al seu pressupost i invertirà d'aquesta manera 50.000 euros per fer aquesta obra. Uns treballs que, si tot va bé, s'iniciaran el proper 2020 i que també es preveuen acabar aquest mateix any.
I atenció, una bona notícia. Open Arms rebrà el 40è Premi per la Pau que otorga l'Associació de les Nacions Unides d'Espanya i la Diputació de Barcelona, també. Isabel.
Doncs sí, per reconèixer les tasques humanitàries de rescat al Mediterrani que desenvolupa aquesta ONG, la distinció, a més, té una dotació de 5.000 euros que van a càrrec de la mateixa Diputació de Barcelona. En nom de la Diputació, l'ENS explica que aquest reconeixement es dirigeix a entitats que hagin orientat la seva feina a lluitar pels drets humans, buscar solucions pacífiques a conflictes, defensar les llibertats fonamentals i també el desenvolupament sostenible. L'entrega d'aquest guardó es farà el dijous 12 de desembre a la mateixa seu de la DIPO.
Doncs felicitats a la gent d'Open Arms, que estic convençut que preferiria poder
operar tranquil·lament al mar Mediterrani que no rebre tantes distincions que igualment li impedeixen seguir fent la seva feina.
Exactament. Doncs bé, però en tot cas, posats a que no et deixin, almenys, mira, 5.000 euros per gasoil. Gràcies, a veure, que vagi bé.
Fins ara. Fins ara.
Barri del Port de Tarragona assegura que viu a les fosques. Com és això, Daniel?
Doncs sí, l'associació veïnal ha denunciat que molts dels carrers del barri estan completament a les fosques, a les nits, sense cap llumenera que funcioni. Ho són, per exemple, en alguns punts del carrer Vapor, Rebolledo o el carrer Sant Pau, carrers força interiors. Encara que l'empresa CECE, encarregada del manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat, assegura que no s'han produït un augment d'incidències, els veïns afirmen que hi ha punts del barri del Port on els fanals no funcionen. En aquest sentit, l'Ajuntament té previst actuar en alguns carrers i places, renovant 64 llumeneres de les antigues de vapor de mercuri per les actuals de tecnologia LED. Ho té previst fer aquest mes de desembre. En concret, serà al carrer Apodaca i també a la plaça Prim. Però des de l'entitat veïnal consideren que és una actuació insuficient davant dels problemes d'inseguretat que es viu al barri. Per això reclamen més inversió perquè el barri del Port no es quedi a les fosques.
Doncs, escolta'm, els ACS no tenen més incidències, però si a la nit van i està fosc, vol dir que el fanal no va. Igual la incidència no els ha arribat, però el fanal no va. Saps? És que de vegades...
Els veïns sí que han presentat moltes ocasions, moltes incidències, però sembla que es fan oi de sordes.
Clar, és que... No, és que els nostres estudis, els percentatges, ens diuen no ens diguis res dels percentatges. Vagi a la nit i miri, si va, bé, i si no va, doncs i ja està, deixi d'estar els percentatges. Molt curiós. Bueno, esperem que els hi posin llum, pobra gent. Que vagi molt bé, Daniel.
Gràcies, fins ara.
Fins ara. I el pressupost 2020 del Consell Comarcal del Baix Ebre impulsarà la primera fase de la Via Verda del Carrilet. Lluïsa.
Els pressupostos aprovats el passat divendres preveu una partida de 556.965 euros per convertir en Via Verda un tram de 7,2 quilòmetres de longitud de l'antic traçat del Carrilet de la Cava, comprès en la rotonda de la C42 a la vora de l'antiga bòbila d'Anguera i el pont de l'autopista AP7 a l'Aldea. Jordi Jordan és el vicepresident del Consell Comarcal.
Entenem que esta és una obra, és una inversió que encaixa perfectament en aquella idea de fomentar un turisme de qualitat sostenible a la nostra comarca, que ens diferencia, no?, de la resta de marques turístiques, que genere ocupació i que, per tant, ens convertisca a tot el Baix Ebre i a totes les ciutats i pobles que hi formen part com una destinació cicloturística de referència a nivell del país.
El pressupost del 2020 del Consell Comarcal ascendeix a 18 milions d'euros i aposta per la contenció de la despesa i garanteix els serveis a les persones. Altres inversions previstes al pressupost són l'enllumenat de la Via Verda al seu pas per Roquetes i l'arranjament de l'antiga estació de Camarles per a pisos d'emergència social.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I probablement molts dels que heu anat aquest matí a buscar el diari al quiosc us haurà passat el que ens ha passat alguns membres d'aquest equip, que vas buscar el diari de referència o els diaris de referència i et trobes doncs una portada igual a totes les capçaleres. De fet, no era la portada, era publicitat. La multinacional de la llum espanyola Endesa ha comprat unes planes de publicitat milionàries a tota la premsa del país, tota, Vanguardia, Periódico, la ABC, El País, La Razón, a totes menys l'Ara, per fer una netejada de cara, per fer un rentat de cara. En aquesta plana, en aquestes planes que revesteixen el diari, el que fa l'elèctrica és dir que ells són... Bueno, que estan treballant per la sostenibilitat, que estan treballant per l'electrificació i que són els responsables de la mobilitat, elèctrica gràcies a la generació de l'electricitat que ells fan. El que no diuen en aquestes portades és que és la principal empresa contaminant de l'estat espanyol, la més important, a molta distància de la segona. De fet, més d'un 10% de les emissions que llencen les empreses espanyoles a l'atmosfera les llença la companyia elèctrica Endesa, seguida de Repsol i, en tercer lloc, Naturgy. En volem parlar de tot això perquè aquests dies probablement moltes empreses aprofitaran per rentar-se la cara. I ho fem amb el membre de Fridays for Future, el Lucas Barrero. Lucas, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. I me n'alegra, mentre que el barret amb vosaltres, perquè és així com jo crec que s'ha d'informar i no pas amb... com fan aquests mitjans que, bueno, accepten aquesta publicitat lícitament, però no sé si tothom hauria de fer això, perquè llavors continuem aquest greenwashing, aquesta pantomima verda d'aquestes grans empreses.
De fet, la cimera del COP, aquesta del COP25, aquesta cimera que es fa a Madrid, es temia que passés això, que fos un rentat de cara de les grans multinacionals, les grans empreses i alguns governs.
Sí, i no estan començant molt bé. Vosaltres ho heu dit, els majors patrocinadors d'aquesta COP són Acciona, Endesa, Naturgy, tots aquests que són els que més contaminen i de molt llarg. Llavors, no sé, jo crec que tenim dues setmanes per observar i per veure si això és tot un paripé o és una cimera de veritat que vol agafar compromís o vol fer el paripé.
La sensació, Lucas, és que, no ho sé, ara t'ho pregunto tu i pregunto què en penseu des del moviment, però vist des de fora inicialment sembla bastant postureig en el sentit de que de moment molts anuncis, molts discursos i fins i tot molta inconcreció en què és realment aquesta cimera, que és una cosa que ara fa una estona parlàvem amb els companys, no? És a dir, no saps si és la fira de mostres, si és el saló de l'automòbil, per entendre'ns, és a dir, allà on tothom hi porta la seva última novetat, o és realment una cimera on s'han de seure gent important al voltant d'una taula i començar a assignar acords. No sé si vosaltres sabeu ben bé a què ens referim.
Hauria de ser aquest segon model de cimera, el que nosaltres volem, i crec que també està en la nostra mà. Vull dir, aquest divendres sigui una gran manifestació que s'espera sigui massiva a Madrid, i allà hem de demanar tot que d'aquestes dues setmanes surtin acords, que s'implementin aquests acords, perquè el que no s'hi val després de signar qualsevol paper i no fer-li cas. Jo signo el meu contracte de lloguer i si jo no complo, em foten fora. Llavors, hauria de passar alguna cosa així, un acord vinculant que digués, tu, heu de complir l'acord de París, heu de pujar l'ambició molt més, que això ho diu ja la ONU, va sortir un informe la setmana passada, l'ambició climàtica s'hauria de multiplicar per 5, si volem complir aquest llindar de 1,5 graus. Llavors jo crec que està en la nostra mà també com a població de sortir al carrer i de cridar per tot això.
Per tant, tornem un altre cop a mobilitzar-nos socialment. Quan de fet haurien de ser els nostres representants, no?, els que moguessin peces. És a dir, avui, per exemple, explicaven que la Xina està obrint noves centrals que generen electricitat en carbó. De noves, no? No és que desmantelli, és que en fa de noves. I tots sabem el que pensen els Estats Units. I són, de fet, els dos grans emissors de contaminació de l'atmosfera, no? És a dir, que al final sembla que els més petits són els que acabem reunint-nos en aquesta cimera.
Llavors, clar, això hem d'apretar nosaltres, perquè no seran aquests grans països els que estaran darrere, i jo crec que si no apretem nosaltres, això no s'arriba a enlloc.
Per tant, està tot en mans nostres. Quan és la manifestació aquesta a la qual feies referència, Lucas?
És el 6 de desembre, sortirà a les 6 de la tarda des de Totxa, des de Madrid, i tota aquesta setmana de després hi haurà una contracimera que, bueno, ja sortia en aquests mitjans. Sortia la setmana passada que seran CDRs, anarquistes i grups antisistemes, com sempre, criminalitzant tot el que sigui oposició. Una contracimera de la societat civil en la que es parlaran temes també molt interessants.
I aquesta cimera, contracimera, també es farà a Madrid?
Sí, a la Universitat Complutense, que ens ha cedit un espai, i allà l'Aliança per el Clima, que engloba tant Fridays for Future com sindicats, organitzacions, moltíssimes organitzacions que estan darrere per fer una contracumbre que almenys sigui per una miqueta apropar a la gent de veritat aquestes negociacions i tot el que és el canvi climàtic.
És molt curiós veure com les tres empreses més contaminants, que són Endesa, Repsol i Naturgy, tenen la seva imatge lligada a la sostenibilitat. Endesa a través de la mobilitat elèctrica, Repsol a través de patrocinis com, per exemple, els patrocinis de la informació meteorològica a alguns canals públics, i Naturgy amb aquesta papallona. Naturgy és l'antiga Gas Natural, per qui no hagi agafat encara el canvi de nom. Naturgy, a través d'aquesta papallona i de la sostenibilitat i el medi ambient i l'energia neta i de futur. En canvi, són les que més contaminen. És molt curiós.
Bueno, això és el que se'n diu greenwashing. Jo crec que aquí a Espanya o a Catalunya hauríem de començar a dir paripé verde, perquè això és un paripé i s'entén molt bé aquí. I jo me'n recordo que justament la setmana passada jo estava en un curs aquí a la Universitat de Granada, que estic aquest any, i venien companyes de Mèxic i deien, no, és que allà ens volen ficar 5.000
aerogeneradors dintre de la nostra comunitat, dintre dels nostres terrenys públics, i nosaltres d'això no veiem res, no veiem res d'aquesta energia. Aquesta energia després se l'emporten per fer negoci a nosaltres, als països desenvolupats, entre cometes. Llavors, clar, s'ha de fer aquesta transició, però hem de veure també com es fa i no deixar un mà d'aquestes empreses, que el que volen és un negoci i el seu benefici econòmic. És el que han estat fent amb els combustibles fòssils i el que faran ara amb aquestes renovables.
Que, de fet, el canvi climàtic on més es fa notar i els països que més reclamen que es faci alguna cosa contra aquest canvi climàtic són precisament els països que més reben l'impacte d'aquest canvi i l'extracció dels seus béns naturals, no? És a dir, els més pobres són els que reben i aporten.
Clar, a mi no m'estranya gens que els Estats Units se'n vagi a l'Acord de París o que Emirats Àrabs o aquests països petrolífers no vulguin signar. Clar, jo crec que l'estany seria el contrari, que aquests països sacrificessin la seva riquesa, la seva ambició, tot el poder que tenen ara per una democratització de l'energia i beneficiar la gent, que al final això tracta de ficar la vida en el centre, que es diu molt, però és així. Endesa no pot venir avui comprant portades, però després tallar-li la llum a una senyora i que aquesta senyora mori perquè engegava espelma per calentar la seva casa. O jo no puc estar a casa meva sense engegar l'estufa, perquè si no, no podré pagar el rebut de la llum.
Sí, sí. Lucas, estarem atents i en parlarem aquestes setmanes de la cimera del clima. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, a reveure. Doncs així arribem gairebé a 4:45 de la tarda. Seguim aquí, Alfa.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Situat a la Riera Bisbe Pol, la zona més cèntrica i comercial d'Arenys de Mar, l'Open Esports Cafè és un bar diferent, interactiu, amb una xarxa audiovisual única que permet seguir els diferents esdeveniments esportius des de qualsevol punt del bar.
No saps on veure el gran partit de la setmana o reunir-te amb els teus amics per comentar la jugada? Vine a Open Esports Cafè, el restaurant bar temàtic d'Arenys. Tenim una carta molt variada. Esmorzars energètics, pizzas, amanides, carn argentina, hamburgueses casolanes, postres i pastissos del dia. Tenim diferents espais on podràs fer els sopars de grup, aniversaris o trobades.
Sent la passió del teu esport favorit en un lloc on l'afició és la protagonista. Celebra-ho a l'Open Esports Cafè.
Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar. Oficina, comunitat de veïns, especialistes en aigua, llum, calefacció, calderes, aire condicionat, gas, osmosis. Legalitzem totes les instal·lacions, butlletins i també tramitem altes de gas. Nou departaments i rehabilitacions a la teva disposició. Pressupost sense compromís. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ofertes i promocions al web noucomfort.com. Ens trobaràs a la Riera Gavarra 70 de Canet de Mar i a la Riera Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 6185. Professionalitat, familiaritat i qualitat del servei a Nou Confort.
Hola, on em recomanes sopar?
Jo vaig al Cafè Vintage, Burger i Brasa. Al Cafè Vintage trobaràs un entorn càlid i agradable. Els nou la passió. Passió pel cafè, passió per la brasa i passió pel producte i servei de qualitat.
Sona bé, ara hi vaig.
Ah, i al Cafè Vintage les hamburgueses són de carn de bou de primera qualitat i elaborades amb la seva pròpia recepta, fetes al moment i amb el forn Josper. No pots no tastar-les. Al Cafè Vintage a la Riera Parapita 115 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 70 6623 o al web vintagecafearenys.com. Amaral Gourmet, a la Riera del Parafita 59. És la nova botiga gourmet amb encant i personalitat. Un espai on podràs comprar, degustar, gaudir i regalar productes gourmet selectes, frescos i de proximitat. Formatges, fruites, verdures i de la millor gastronomia nacional i internacional. Fumats, embotits ibèrics, foies, salses i complements. Servim i assessorem els nostres clients de dilluns a dissabte, de 8:45 del matí fins a les 9 del vespre. I diumenge, des de les 10 fins a les 2 del migdia. Fem lliuraments a domicili.
Llorenç, aquí i amb tu.
4:45. I avui, parlant de medi ambient, us volem apropar tres iniciatives, tres propostes a tres indrets diferents de la costa del nostre país que tenen a veure amb la sostenibilitat i la recuperació d'espais al seu origen natural. Si us sembla, comencem per la que ens aporta l'Ivan. Què tal? Bona tarda, Ivan. De què parlem?
Bona tarda, doncs parlem de la campanya Avancem per una platja neta, aquest programa que ha posat en marxa el Centre d'Estudis del Mar de Sitges. Es tracta d'un seguit d'actuacions de neteja de platja que tenen l'objectiu doncs, de visualitzar el problema de la contaminació al mar. Són actuacions que s'han fet al llarg de l'any i, de fet, la darrera es va fer fa unes setmanes, el passat 17 de novembre, a la platja de Terramar. Avui volem saber com va anar i també conèixer més sobre aquesta campanya i per això saludem en Juanjo Garre, que és tècnic d'Educació Ambiental del Centre d'Estudis del Mar de Sitges, de la Diputació de Barcelona.
Juanjo, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
El que més em crida l'atenció és, de tota la brossa que heu anat recollint aquests temps, que el 91% sigui rebuig. És a dir, 91% rebuig, 4,5% de plàstics, 1% de paper, no arriba un 1% de vidre i la resta deixalla de punt verd. Què és aquest 91% de rebuig?
Bé, això depèn de cada neteja, eh? Aquesta és l'última que vam fer el dia 17 del mes passat i, bueno, en principi són determinades recollides que el que pretenen és fer una experiència descoberta. És a dir, nosaltres pensa que aquest últim dia el que més vam agafar va ser bàsicament material de construcció, amb pes. Estem parlant de 14 quilos de material de construcció. Per tant, depèn del dia, si hi ha hagut tempesta, depèn de si hi ha hagut pluges, trobarem una cosa o una altra. Però l'important és que quan la gent agafa, encara que siguin doncs, els bastonets d'oïdes, se n'adonguin de la quantitat i del que trobem a la platja, que realment, ostres, les màquines que les netegen no s'ho poden endur.
Sorprèn el tipus de residu, però sorprèn també que tot això ho vau trobar en una jornada tranquil·la. És a dir, què passa en dies com avui, que per exemple està tota la nit plovent? En dies com avui deu ser terrible.
Doncs ja et dic, depèn del dia. Avui, per exemple, aquí ens hem trobat de tot, des de doncs, caps de nina, braços, bòlits d'aquests dels nens de jugar, hem trobat doncs, tema de pneumàtics, residus sòlids, aquells que, diguem, es llencen de manera esporàdica o bé els que la platja retorna a nosaltres, perquè és una cosa, els residus bàsicament el 80% estan a la part del fons marí, per tant quan es remou la mar, lògicament surten a la superfície i el mar diu, escolta, allò que heu llançat us ho retornem perquè en feu una bona gestió, no? Almenys nosaltres el que pretenem és prendre consciència d'aquesta problemàtica, amb aquestes actuacions.
Però sí, de fet, el pitjor s'agafa els dies de pluja, vol dir que bona part d'ells arriba per les aportacions que arriben de terra, és a dir, rials i rieres, per entendre'ns, no només del fons del mar, sinó el que acaba arrossegant l'aigua quan baixa pels torrents i les torrenteres. Això vol dir que no només hem de prendre consciència a la platja, per entendre'ns, o a la costa, o a la primera línia de mar, si voleu entendre-ho d'aquesta manera, sinó que cal començar a treballar i de manera ferma i decidida a l'interior. És a dir, aquells que puguin viure a 4, 5, 6, 10, 20 quilòmetres d'on està la desembocadura de la riera o del riel que els hi passa pel costat de casa.
Efectivament. El que passa és que també hem de tenir en compte un aspecte que, parlant amb la gent que gestiona depuradores, ens diuen, escolteu, que nosaltres fem una bona gestió d'aquests residus. És a dir, el que passa per depuradora us podem ben assegurar que sobretot la part sòlida queda retinguda. Per tant, una de les conclusions a les que arribem, al marge de que hem de tenir en compte que el 80% queda a zones d'interior i un 10% pràcticament es genera des del litoral, hem de tenir en compte que molts dels residus que ara trobem al mar en forma, per exemple, de plàstics, potser fa 30 anys que es van abocar i és ara que emergeixen. Per tant, és una mica complexa, el cicle del residu. O sigui, aquest cicle del que en diem de l'acumulació del plàstic al mar, per exemple, és un tema que no és immediat. Estem parlant d'una acumulació al llarg del temps que un bon dia resulta que emet a la superfície. Per tant, atenció, com tu deies, a zones d'interior hem de vigilar amb els abocadors, i sobretot els il·legals, hem de vigilar amb les activitats agrícoles, les activitats industrials i comercials, i aquells residus que es queden al marge de les carreteres i els carrers, que en un moment donat el riu o una bona pluja pot arrossegar. Però hem de ser cautelosos amb això, perquè ja s'està fent des d'alguns llocs de tractament de residus, està fent la feina que correspon. Jo et deia això de la Nina, per exemple, que havia arribat a l'última tempesta, i una senyora que estava aquí amb nosaltres deia: ei, que aquesta Nina fa 30 anys que la coneixem, vull dir que no és ara. Per tant, és això que t'explico. Tot plegat és una miscel·lània d'ingredients i podíem anar desgranant, però no és fàcil, és un tema complex.
Vosaltres, però, heu posat èmfasi en que la platja de Terramar, aquesta zona del Garraf, és una zona que està especialment bruta. No sé si aquestes coses, com per exemple el fet de trobar joguines de fa 30 anys i que els voluntaris, els mateixos voluntaris poden reconèixer, això passa a altres punts del territori o és una cosa que trobem aquí a les platges del Garraf?
No, això passa a pràcticament totes les platges. El tema és quines platges estan més protegides. Per exemple, aquesta, de la que t'estem parlant, doncs té, per arribar a aquests plàstics, doncs té uns espigons, té uns illots que encara dificulten l'arribada, diguem, de lo que és el mar endins. Per tant, podríem dir que relativament aquí trobem plàstics petits, en general, microplàstics, i de tant en tant els trobem voluminosos. Però hi ha d'altres zones on no hi ha aquest refugi, que aquests illots i els espigons et poden donar, doncs segurament trobem determinats volums que poden cridar molt més l'atenció des del punt de vista de sensibilització i divulgació ambiental. Per tant, depèn de cada zona, però aquí al Garraf, lògicament, si fem aquestes campanyes, que pensem que hi ha molt camí per recórrer encara.
Mira, me'n vaig a una d'aquestes zones, aviam què ens expliquen. No pengis. Cristina, anem cap a l'Empordà.
Sí, perquè el projecte Mouta pel Mar, impulsat per la plataforma digital TwinUp, ha aconseguit treure 10 tones de deixalles del litoral de la Costa Brava amb la implicació de 300 pescadors i també 1.000 persones que han participat de les ecomarxes i les sortides de plogging que han organitzat. Una gran xifra, considerant que el projecte va néixer el passat mes d'octubre. En parlem amb la responsable de Mouta pel Mar, Teresa Ferrés.
Teresa, molt bona tarda.
Bona tarda.
I ara m'has d'ajudar a fer la interpretació de la xifra, perquè la xifra és espectacular, 10 tones. I no sé si llegir-ho en plan positiu o en plan negatiu. És a dir, perquè n'heu tret moltes, o en plan negatiu perquè n'heu trobat moltes.
Doncs, efectivament, tenim aquesta dualitat. En moltes ocasions, quan ens pregunten quin és l'objectiu del projecte, diem que l'objectiu seria sortir a fer esport en consciència mediambiental, però recollir zero residu. Per tant, l'objectiu no l'hem acomplert i, per tant, és una mala notícia, no? Però, d'altra banda, doncs, sí que és cert que la notícia el que ajuda és a conscienciar amb moltíssimes persones de la necessitat de que comencem a impulsar iniciatives que canviïn, que reverteixin aquesta situació, perquè el planeta no ho aguanta i, per tant, doncs, aquestes 10 tones han de tenir aquest efecte conscienciador.
De fet, un efecte que vosaltres heu anat veient conforme heu anat fent les activitats, no només de la gent que fa esport, sinó on hi han participat també els pescadors, no?
De fet, els pescadors, hem de dir que ells aquesta feina la fan en el seu dia a dia ja des de fa molt de temps. La campanya el que ha aconseguit és donar-los visibilitat i mostrar a la ciutadania en general el paper del pescador, en moltes ocasions desconegut. I, per tant, una de les virtuts que ha tingut aquesta campanya és posar el pescador en primera persona davant d'un problema que és de tots i que ells viuen cada dia i des de fa molt de temps. Llavors, el que hem fet és que la setmana prèvia a la recollida, que normalment la fèiem el diumenge perquè molts ciutadans poguessin sumar-s'hi, doncs la setmana prèvia, de dilluns a divendres, el pescador recollia tot allò que pescava i hem aconseguit fer-li foto. Però hem de dir que el pescador ja ho fa sense fer campanyes i sense fer-se fotos. És a dir, que penso que els hem d'agrair aquesta feina que fan en el seu dia a dia, que més enllà de pescar peixos, pesquen molt residu.
En Juanjo ara ens explicava que ells han trobat brossa de fa 30 anys, que ha retornat, és a dir, que el mar ens ha remogut probablement des del fons i que ha arribat novament a la costa i ens parlava de ninos i nines. Que sí, Juanjo, que parlaves d'aquests ninos i nines de fa 30 anys?
Sí, bueno, entre altres coses, ho sabem perquè gent que ens ha ajudat a fer aquesta activitat, doncs deia, escolta, que jo conec aquest model, no?, per entendre'ns, doncs si és la Barbie o és el nom que vulguis. La idea és que tenim deixalles antigues i que el que hem de posar consciència amb això és que hi ha una feina que encetem des de fa poquet, òbviament amb els pescadors, com ens comentava ara la companya, doncs resulta que fa un temps, jo crec que ja fa alguns anys que es fa aquesta tasca conjunta, però que estem recollint allò que és antic. Per tant, totes les mesures que podem posar sobre la taula d'en endavant doncs serà per la millora futura. I bueno, estem amb aquesta dinàmica que, des de logo, hem de començar a prendre consciència seriosa, ara que ve la cumbre del clima, doncs de quin moment estem, no?
Teresa, vosaltres també has estat en alguns casos de xeia molt antiga?
Sí, per al grau de crosta que té al voltant, doncs algunes de les deixalles feia molt temps que estaven al fons del mar. D'altra banda, el que hem trobat també en el litoral, doncs hi ha residu que també fa molt temps que hi és per al grau de deixadesa que té, no? I per tant, la nostra campanya ha tingut la vessant del litoral, de recollir aquell residu que és susceptible d'acabar al mar per efectes del vent, de la pluja, de les riarades, i hem fet també recollides en el fons del mar, i ens ha permès doncs recollir residu de fa molt de temps.
Pregunta per tots dos. Hi ha alguna gent que qüestiona, i no amb mala gaita, o sigui, no ho fa per mala fe, ho fa per, suposo que per apretar una mica més amunt, qüestiona si realment aquest tipus de campanyes al final acaben tenint algun efecte real sobre el medi ambient. Què els diem?
Nosaltres, personalment, creiem que sí, que conscien i sensibilitzen a moltíssima gent, i explicaré el cas d'una persona que aquest estiu estava de vacances a la Costa Brava i, bueno, es va assabentar que fèiem això i va dir, ah, expliqueu-m'ho i tal, i diu, hòstia, no ho he fet mai, i va venir amb un cert recel a fer-ho. I, bueno, va sortir encantat. Al cap de 15 dies em trucava i em explicava, diu, escolta, diu, aquell dia em vau canviar la vida. No era conscient de la problemàtica que tenim en aquests moments en el medi natural. Diu, i tant és així que aquell dia no us ho vaig dir, jo sóc el responsable de medi ambient d'una gran empresa a Barcelona i vull que vingueu a Barcelona amb la meva plantilla, els meus companys de treball, perquè fem una acció a Barcelona per sensibilitzar-los. I aquest mes de novembre hem estat a Barcelona amb una gran corporació fent una neteja de platges a l'entorn de Barcelona, perquè a ell li va semblar que efectivament doncs, va fer aquesta activitat. I és cert, la gent o les persones que hi participen agraeixen, queden sobtats de la quantitat de brossa que troben i per tant té aquest efecte sensibilitzador. És cert que segurament amb això no canviem res, perquè hi ha molt residu que continua anant al mar i que continua llançant-se al medi natural i els incívics no els canviarem. Però jo penso que les petites accions ajuden a contribueixen a millorar la salut del planeta i que des de la nostra acció local contribuïm a aquesta acció global que és necessària a tot el món.
Juanjo?
En aquestes accions locals, al marge del que cadascú pugui, diguem, desenvolupar com a consumidor o consumidora domèstica, això és un apartat, però després també veiem que com a grup, això que explicaves de la responsabilitat social corporativa, les empreses que ja destinen uns recursos a voluntariat ambiental, que això forma part, diguem, del seu negoci i que d'alguna manera volen que la seva gent, quan fabriquen un producte, ara estem parlant a la industrial, siguin conscients de que allò té un cicle de residu i que al final pot acabar en el mar, no? Llavors, prendre consciència de tot això és aquesta experiència descoberta que diem des del CEM, és el que hem posat en valor,
sí.
I evidentment, en el cas nostre, Diputació de Barcelona, el que ha fet és crear un programa de promoció de la participació voluntària ambiental, mm-hmm. És a dir, ja no només hi ha una consciència com a consumidor, sinó que també les institucions prenen consciència d'això i aboquen algun recurs més del que s'havia fet fins ara. Per tant, des d'aquest punt de vista, penso que a tots els nivells, tots plegats, ens anem sensibilitzant amb aquesta problemàtica.
Juanjo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort amb la iniciativa. Que vagi molt bé.
Perfecte, bona tarda, gràcies.
A reveure, molt, molt bona tarda. Pel que vèiem i pel que explicàveu, Teresa, més enllà de prendre consciència, hi ha d'haver també un canvi d'hàbits, un canvi de costums, una manera de fer diferent per part dels ciutadans, no? No canviar, sinó reparar, per exemple, o intentar donar-los segones i terceres vides a tots els elements que tenim al nostre abast. Això és un canvi de filosofia, no només és una conscienciació.
Totalment, un canvi d'actitud, però que vindrà donada per les noves generacions. El projecte que Molta Palmar també ens ha permès entrar a les escoles i hem estat a aules d'escolars, d'adolescents, i podem assegurar que les generacions que pugen ja amb una educació absolutament diferent, amb molta conscienciació i amb tolerància zero cap a determinades actituds, cap al plàstic, cap a tota una sèrie d'hàbits que tenim, la gent que tenim més edat, i per tant, quan aquestes noves generacions s'incorporin al món del consum, a la societat en general, crec que les empreses o s'hauran posat les piles o se les hauran de posar molt ràpid, perquè l'exigència per part d'aquestes noves generacions serà total.
Per tant, el futur passa per les noves generacions i per com els eduquem, per com els preparem per l'arribada del futur.
Se'ls està educant i, a més, ells reben ja molta informació sobre aquest tema. Segurament, doncs, a tota la imatge mediàtica de la Greta i tot el discurs que hi ha al voltant d'aquestes noves generacions ja va en aquesta línia. I penso que les escoles, en aquest sentit, i suposo que també les famílies, estan fent molt bona feina. Mira, em ve el record, doncs, en una de les marxes que hem fet, en acabar, una mare se'n va apropar i havia vingut a fer una activitat de plogging, de sortir a fer esport i recollir residu amb els seus fills, i es va apropar i ens va agrair que haguéssim organitzat una activitat d'aquestes característiques perquè li servia com un recurs educatiu per als seus fills. Doncs això et mostra, doncs, que ja hi ha una línia educativa molt potent en aquest sentit, que ja hi ha noves generacions de pares, adolescents, escoles que estan treballant molt bé tot aquest missatge i tot aquest món, i això s'incorpora a la societat molt ràpid,
sí, sí.
Segurament menys ràpid del que ens agradaria, però ho tenim aquí,
Mira, anem a posar llum a això que deies, anem a posar un exemple de com s'està treballant des de les escoles. Coneixeu la iniciativa Observadors del Mar, que coordina el Centre d'Estudis Avançats de Blanes? Doncs bé, dins d'aquesta iniciativa hi ha l'anomenat Microplastic Watchers, que és una iniciativa que es va començar de manera pilot l'any 2016 i 2017 i que precisament implica a les escoles, als centres educatius i als alumnes a prendre consciència de la presència de microplàstics al mar. Uh-huh. Em coneixem més amb la Gemma Agell, que és coordinadora del... Bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns, en què consisteix aquest projecte?
Mira, Microplastic Watchers, com has dit, doncs va començar com a prova pilota en escoles. És un projecte de ciència ciutadana. Per tant, el que fem és implicar a tots els alumnes que participen, tant de centres d'educació primària com de secundària i batxillerat, en tasques pròpies de la recerca científica. Per tant, es tracta d'un projecte de recerca amb uns objectius que són fer una avaluació i un diagnòstic de la presència, tipologia de microplàstics en diferents platges, tant de la costa catalana com valenciana i balear. És un projecte que engloba tota la conca mediterrània, oest, en aquest cas. I ells el que fan és, doncs, fer justament un mostreig de la sorra d'aquestes platges. Això s'ho emporten a l'aula i ho analitzen segons un protocol científic que prèviament els hi hem explicat a través del professorat.
I serveix perquè se n'adonin de fins a quin punt i en quin grau el plàstic forma part de tot el seu entorn.
Exacte. El projecte té diferents, no?, diferents perspectives amb les quals treballem i que serveixen a l'alumnat i al professorat, doncs, per implicar-se en aquest tema. Una d'elles és el que hem dit. Pròpiament estem fent un projecte de recerca real. Per tant, estem obtenint dades que serveixen per la recerca i per després, no?, millorar o augmentar aquest coneixement científic tots junts, no?, alumnes i científics, que en aquest cas col·laborem. La segona seria l'aprenentatge, perquè això a les aules, els professors són eines, no?, aquest fet de fer, no?, portar l'aprenentatge en llocs diferents, com és ara baixar a la platja, conèixer l'entorn i adonar-se d'aquestes problemàtiques, doncs els hi serveix i ho poden treballar de manera transversal des de molts àmbits. I el tercer, com tu deies, i com he sentit que comentàveu, el tema de conscienciar, no?, perquè posar el foco una mica també en aquesta tipologia de plàstics que potser no és tan evident i que realment està afectant en els ecosistemes marins doncs força.
És la manera d'educar, no? És una manera de conscienciar ja no només els nanos, sinó aquells que estan en l'òrbita dels nanos. Penso ara sobretot també amb els pares i els familiars més propers. Sí. O sigui, a través d'ells s'arriba a un públic més elevat, més ampli.
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres amb el projecte, doncs, bé, el que fem també és motivar a l'alumnat i al professorat perquè a través de la seva participació doncs facin d'altaveu, com tu deies, en altres àmbits, ja sigui en l'entorn propi dels instituts, no? Han sortit coses molt xules, no? Com els mateixos alumnes han fet d'altaveu en els seus centres, no? Per intentar millorar el tema de residus plàstics. Altres iniciatives que ha portat els alumnes en el poble, no? A convocar una reunió amb l'Ajuntament i explicar el que han trobat, com és el cas que va passar aquí a Blanes, o una altra que també estava molt bé, que és que van sortir iniciatives que van preparar uns tríptics i informatius i se'n van anar a Badalona, al mercat municipal, doncs, a informar tota la gent que comprava, doncs, de les conseqüències que tenia de no gestionar bé els residus plàstics. I això són només tres exemples, però te'n podria dir molts més, no? Que vull dir que al final, sí, això jo crec que els serveix perquè no quedi només en ells i la seva consciència, sinó que fan molt bé d'altaveu.
Gemma, Teresa, ara fa una estona parlàvem amb en Juanjo Garre des del Garraf amb una iniciativa semblant de recollida de plàstics i ens ha fet una reflexió en veu alta que deia: el que recollim avui és el que vam llançar ara fa uns anys. El que estem fent avui serà el que ens tocarà recollir d'aquí uns anys. Clar, aquí la qüestió està en si, més enllà de recollir el que vam tirar, estem evitant llançar avui en dia. I aquesta és la pregunta que ho faig. Teniu la percepció de que l'actitud ha canviat? Vinga, Gemma, va, arrenca't.
Jo? Sí.
Aquesta és la primera, va.
Bé, això és difícil, de percebre-ho, però sí que nosaltres, a dintre del projecte, també estem fent un estudi social, no?, ja que la persona que coordina a nivell científic la recerca, doncs, també va treballar en temes socials d'usos i hàbits en relació al plàstic, doncs estem intentant veure justament això que tu dius i veure si la participació en aquest tipus de projectes està fent canviar algun tipus d'hàbit, no? Això ho veurem en un futur. És evident, com tu dius, que ara mateix l'únic que serveix és intentar reduir el tema de plàstic, sobretot d'un sol ús. I el que ens n'adonem a les escoles és que va no sé, la campanya aquesta de les 3 R's, no?, famosa, doncs hem vist en molts centres que s'ha implementat, s'ha dut a terme fa molts anys, però s'ha quedat molt amb la R del reciclatge i hem d'anar un pas més enllà. No ens podem quedar aquí, ens n'hem d'anar al previ, ens n'hem d'anar a reduir. Per tant, també quan nosaltres anem i parlem amb els professors els hi recalquem això, no?, que el que hem de promoure és la reducció de l'ús de plàstics en els termes que puguem, esclar.
Teresa, què en penses?
Mira, nosaltres hi afegiríem una frase i és que no és més net qui més neteja, sinó qui menys en brut. I, per tant, en la conscienciació, en la sensibilització, hi ha també el fet aquest, no?, de treballar pel civisme i per embrutir menys i reduir aquesta aportació de residus que fem al medi.
Teresa, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, responsable del projecte Mouta pel Mar. Molta sort i aviam si la propera vegada no recollim 10 tones, perquè no hi són, que és el que ens agradaria que ens agradaria que passés.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Cuida't molt, a reveure, molt bona tarda. Gemma, hi ha una qüestió que dèiem que esteu d'alguna manera impulsant també des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, des del CEAP, que és tot això d'aquest projecte de ciència ciutadana, del qual en forma part aquesta iniciativa, i que permet i està pensat perquè la gent s'involucri també, és a dir, que no només des del punt de vista de receptors passius d'informació medioambiental, sinó que d'alguna manera ens involucrem també en la investigació, la recerca i la presa de dades, no?
Sí, 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 justament això és la ciència ciutadana. No és una cosa nova, existeix des de fa molts anys i la ciutadania doncs pot intervenir en diferents estadis, no? Des de hi ha projectes de ciència ciutadana on el que es demana ja directament és que juntament amb els científics pensem junts preguntes a resoldre, no? I a partir d'aquí fem una recerca. I en aquest cas, Observadors del Mar, que està coordinat des de diferents centres del CSIC, tenim un projecte amb una plataforma amb 13 projectes diferents, que justament el que fem és això, no? Intentar involucrar de manera molt més potent a la ciutadania, proposant-los fenòmens diferents, problemàtiques. Al final, a nivell marí, moltes vegades qui millor coneix el que allà està passant és les persones que surten cada dia a mar perquè van a treballar, o les persones que fan immersió un cop a la setmana. Poden detectar canvis, poden detectar presència d'espècies noves, o en aquest cas el que fem amb les escoles, no?, amb el de microplàstics. I tot això és molta informació que si no quedaria, no?, en un limbo per duda, i d'aquesta manera la podem recollir amb aquests projectes i com a Observadors del Mar doncs potenciar i incrementar el coneixement que després evidentment es treballa i és molt útil a l'hora de també gestionar aquests espais.
Doncs us animem a que busqueu, a que cerqueu a través de les xarxes socials informació sobre la ciència ciutadana, sobre el que s'impulsa des del Centre d'Estudis Avançats a Blanes o des de qualsevol centre d'investigació que hi hagi a prop del lloc on viviu. Gemma Agell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
Bona tarda.
Així és com es pot treballar des de la nostra vida quotidiana, des de la nostra vida particular, en prou del medi ambient. Primer prenent consciència, després netejant i finalment evitant avui que ens hagin de recollir la brossa demà. Arribem a les 5.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Em fa plorar com l'humorista que em desanima. Ets l'escenari sense ningú, com ningú amb molta gent. Tu ets la lluna que no
Ràdio L'Escala.
La xarxa.